Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Hem arribat ja al setè dia de conflicte entre Rússia i Ucraïna. Amb les dues principals ciutats d'aquest país són Kharkiv i Kiev, la capital, sotmeses a un setge important, molt important per part de Rússia, en el cas de Kharkiv fins i tot amb uns bombardejos forts, potents, que estan afectant de manera directa la societat civil, els ucraïnesos, que hi estan morint. Parla Rússia d'atacs quirúrgics. No sé jo si la cirurgia, diguem-ne, passaria pels efectes col·laterals del que està passant en aquesta segona ciutat del país. De fet, ahir Rússia recomanava als habitants de Kiev que marxessin de la capital russa davant d'aquest atac que es considera imminent i important sobre la capital d'Ucraïna. Avui volem seguir parlant del que està passant en aquell país, de la invasió de Rússia, de per què està passant, de què hi ha al darrere, de les possibilitats que hi ha realment de que aquesta guerra ara pogués acabar. Estarem pendents avui d'aquesta segona trobada, en principi, si s'acaba produint, entre representants del govern ucraïnès i del govern rus per intentar arribar a un acord. Explicava aquest matí que hi ha un article que va escriure l'Abel Riu el passat dia 23 de desembre, molt interessant, en el qual ja aleshores, en fa dos mesos, 23 de desembre, nosaltres estàvem en un altre món, en una altra òrbita, ningú de nosaltres pensava en Ucraïna i encara menys en que hi pogués haver una guerra a Europa. Aleshores, l'Abel Riu va escriure un article que dos mesos després s'està complint pràcticament fil per randa. L'Abel Riu és politòleg, és expert en Rússia, en l'espai postsoviètic, és president de l'Institut Catalunya Global, Catalunya Global. Senyor Riu, com estem? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Gràcies per acompanyar-nos. Clar, 23 de desembre, faig referència a aquest article que va escriure, en el qual deia Rússia-Ucraïna, una guerra que és possible, i aquí estem a dia d'avui. Vostè no està entre els sorpresos per com ha acabat derivant la situació a Ucraïna?
Jo crec que aviam, sorpresos d'alguna manera o altra ho estem tots. El que jo vaig dir en el seu moment és que la possibilitat d'algun tipus d'operació militar per part de Rússia era real i que les amenaces que estava plantejant el Kremlin s'havien de prendre seriosament. Jo en aquest article també parlava del que pensava que podia ser, quin tipus d'operació militar pensava que es podria portar a terme. I allà plantejo que aquest podria ser una operació aèria, un atac aeri i amb míssils, desplegant tot el potencial balístic de Rússia, o almenys una part, per colpejar a Ucraïna, especialment el que és infraestructura militar, infraestructura estratègica, inclosa també la civil, d'alguna manera per intentar forçar les autoritats ucraïneses a acceptar les condicions russes pel que fa, d'una banda, a l'aplicació de la implementació dels acords de Minsk, per la resolució del conflicte al Donbass, i de l'altre pel que fa a les garanties de que Ucraïna mai no entraria a l'OTAN i tallaria d'arrel tota la seva cooperació militar amb l'OTAN. Jo considerava que el fet d'iniciar una operació terrestre era una jugada molt arriscada per Rússia, i en aquell moment doncs pensava que si havia d'haver-hi algun tipus d'operació militar, doncs seria només aèria i utilitzant potencial balístic. Al final sembla que Rússia ha posat tota la carn a la graella, o almenys una part important, inclosa també aquesta operació terrestre, la qual durant els primers dies ha estat bastant maldestra i caòtica i mal organitzada. Aquí hi ha diferents hipòtesis sobre quins eren els plans russos i si realment el que volien era iniciar una guerra o fer una operació curta, d'unes 24-48 hores, per generar un col·lapse en l'estat ucraïnès i obligar a una capitulació per part de Zelensky perquè acceptés una sèrie de condicions.
Sí, fer una demostració de força contundent, diguem-ne, no?
Exacte, per posar fi a les hostilitats. Al final ens estem trobant un escenari de guerra total, però hi ha certs indicadors que apunten a que Rússia no estava ben preparada per això. Molts errors en les cadenes de subministrament, en qüestions operatives, logístiques, inclús en l'ús de les seves forces aèries, en qüestions de comunicacions entre les seves tropes. S'estan evidenciant, i hi ha moltes imatges i molts testimonis que mostren com s'ha produït un cert caos en les tropes russes i que han patit també moltes baixes i molts danys a nivell d'equipament, a nivell de vehicles, de tancs, però tot i així, evidentment, degut a la seva superioritat militar i tot i la gran resistència que estan mostrant els ucraïnesos, doncs els russos estan aconseguint uns certs guanys territorials que van en augment.
Evidentment, estem tots pendents, un, del que pugui passar des d'un punt de vista militar amb aquesta acció contundent que s'anuncia sobre la capital d'Ucraïna. Veurem finalment en què acaba. I des de Rússia aconsellaven, quina manera de dir-ho, aconsellaven a la població civil que abandonés la ciutat de Kiev perquè estan preparant un atac o estarien preparant un atac contundent en determinats punts d'aquesta ciutat. Ahir ja explicàvem que hi ha aquest potentíssim contingent de tancs que estan arribant i que estan encerclant la capital ucraïnesa. Evidentment, també pendents de si avui hi ha més converses o no hi ha més converses entre Rússia i Ucraïna per intentar posar punt i final, com a mínim, aquestes agressions i aquests atacs que hi ha ara mateix i començar a parlar de com restablir la pau. I aquesta nit, senyor Riu, en el seu debat de l'Estat de la Nació, el primer, de Joe Biden, als Estats Units, ha parlat obertament de Vladimir Putin com un dictador. Putin és un dictador, senyor Riu?
Aviam, Putin és un president cada cop més autoritari. I els darrers dies aquest autoritarisme a Rússia ha anat cada cop a més. És un país amb unes mancances democràtiques molt importants, amb una ficció d'institucions democràtiques, amb unes eleccions que no són lliures ni competitives, perquè hi ha moltes forces polítiques a les quals no se les permet participar en aquestes eleccions, amb molta censura informativa, control dels mitjans de comunicació. Ahir mateix es va anunciar que la Fiscalia russa tancava dos dels últims mitjans que quedaven, que eren més o menys crítics i lliures amb el Kremlin, amb el poder, que són el canal de televisió Dojd i la ràdio Eco de Moscou. I també hem vist com aquestes manifestacions contra la guerra que hi ha hagut els darrers dies s'han saldat amb molts milers de detinguts, als quals se'ls fan uns judicis ràpids i acaben ingressant a la presó 10 dies. És a dir, no hi ha... la llibertat de manifestació està absolutament restringida, també a Rússia. I podríem seguir. Tenim el cas d'Alexei Navalny, que està empresonat des de fa un any, i tota la seva organització opositora ha estat desmantellada i prohibida per el Kremlin. Llavors, és un país que des de fa uns quants anys ja ha entrat en una deriva cada cop més autoritària, la qual es va accelerant, i aquests darrers dies també, com a conseqüència d'aquesta guerra, doncs encara ha anat a més, perquè hi ha una preocupació per part del Kremlin, per tot el que és el control de la informació relacionada amb el conflicte, i inclús s'ha prohibit l'ús d'expressions com ara guerra, i els mitjans russos no poden utilitzar la paraula guerra. I inclús hi ha mitjans com que són més o menys lliures, com Novaya Gazeta, que han acceptat aplicar aquesta censura per poder seguir funcionant.
Li ha sorprès la reacció contundent i unànime per part de la comunitat internacional per la duresa de les sancions que s'estan aplicant des d'un punt de vista econòmic, però, per exemple, fins i tot, no?, que ho hem anat explicant també aquests dies, que des d'un punt de vista esportiu, on Rússia, doncs, diguem-ne, sempre hi ha exhibit un bon múscul, se li estan tancant portes, se li està girant l'esquena, fins i tot la Xina, suposo que patint per Taiwan, no? Doncs les últimes hores ha aixecat la veu, encara que fos mínimament, dient que potser això d'Ucraïna no tenia massa sentit.
Sí, aquí també és important diferenciar entre diferents tipus de mesures. Sí, és evident que les sancions econòmiques són absolutament necessàries i el que fan és posar pressió sobre les autoritats russes. Però com ho fan això? També castigant a la població russa, castigant els cercles de poder econòmic de Rússia, sobretot els anomenats oligarques, els quals també han estat objectiu de sancions personals, amb la congelació dels seus actius en bancs occidentals, etc, etc. Llavors, a través de castigar tant a la població com als cercles de poder polític i econòmic al voltant de Putin, això el que busca és augmentar la pressió perquè es modifiqui el comportament o la conducta de Putin, en el sentit de que freni aquesta ofensiva militar. Això difícilment funcionarà, però sí que el que pot anar fent a poc és anar generant una sèrie de petites fractures a el que és el poder a Rússia. Fractures al voltant de Vladimir Putin, en el sentit que hi ha molta gent, i molta gent poderosa aquí a Rússia, aquesta guerra no li surt a compte. Per molta gent a Rússia aquesta guerra és un molt mal negoci.
A Putin per què li surt a compte aquesta guerra?
En funció de com avancin els esdeveniments els propers dies i setmanes, doncs s'haurà de veure si això en algun moment implica inclús un risc pel propi Putin des del punt de vista de possibles cops de força que pugui haver-hi o el que sigui.
Clar, anava a dir, perquè a Putin per què li interessa aquesta guerra?
Aviam, aquesta és una pregunta molt, molt complexa. Aquí hi ha diferents teories, hi ha qui parla de que Putin creu que té una missió històrica de recuperar el que és la grandesa de Rússia i, en aquest cas, per el que fa a Ucraïna, d'aconseguir d'alguna manera reintegrar la Ucraïna, que és considerada com una part inalienable de la gran Rússia, doncs reintegrar-la o reincorporar-la a la família russa, juntament amb Rússia i amb Bielorússia. Aquí també hi ha una qüestió més pragmàtica, que és una preocupació realment que existeix al Kremlin per el que fa a aquest acostament d'Ucraïna cap a Occident, especialment cap a l'OTAN, aquesta
sí,
creixent cooperació
sí.
militar entre Ucraïna i l'OTAN, aquesta creixent presència de l'OTAN amb armament, amb equipament militar, amb assessorament tècnic de països de l'OTAN a Ucraïna, i això doncs és una cosa que Putin entén que és absolutament inacceptable i, pel que sembla, doncs ha quedat demostrat que està disposat a fer la guerra contra Ucraïna per intentar tallar això d'arrel, tallar aquesta creixent integració militar d'Ucraïna amb OTAN. I això és important tenir en compte que per Rússia, i especialment pel seu poder polític actual, doncs Ucraïna és un país molt, molt sensible, que es considera com vital pels interessos russos, amb importants connexions culturals, històriques, però també això, econòmiques, polítiques, històricament també militars. Llavors és com... És un molt mal negoci pel Kremlin. És una cosa que entenen que no es poden permetre. Ara bé, aquí el que s'ha de veure és que si aquesta jugada tan arriscada que han acabat impulsant, com és una guerra total contra Ucraïna, els hi surt a compte o no, o inclús si realment va a favor dels seus interessos. Pel que fa també a l'OTAN, perquè també un dels greuges que ha plantejat Putin els darrers anys és aquesta creixent, aquesta expansió de l'OTAN cap a les fronteres russes, aquesta creixent presència de tropes de l'OTAN, d'equipament militar de l'OTAN a països com els Bàltics, com Polònia, com Romania, a les zones del Mar Bàltic, a les zones del Mar Negre. Clar, aquesta situació el que està fent és augmentar encara més aquesta presència militar
anava a dir, perquè,
de
i a més aquesta situació no només ara ha canviat, sinó que ja no tornarà a canviar com en un període de temps considerable, perquè és evident que el desafiament que ha plantejat Putin a l'OTAN, la reacció que farà serà que hi hagi un blindatge que, si no és a Ucraïna, serà a Polònia, diguem-ne, però serà allà i serà les repúbliques bàltiques que també estan aixecant la mà, i perquè elles sí que formen part de l'OTAN, i estan dient, nosaltres no volem que ens passi això, volem defensa ja, no?
Sí, és a dir, cada cop hi ha més OTAN a l'Europa Oriental, és a dir, en contra de tot el que Rússia havia estat plantejant, doncs aquestes accions russes estan provocant precisament allò que anava a la contra dels seus interessos i d'allò que plantejaven. Inclús països no membres de l'OTAN, com Finlàndia i com Suècia, que estan parlant obertament de la possibilitat d'integrar-se a l'OTAN. Vull dir, Finlàndia, per exemple, un cas paradigmàtic, no? Es parlava d'aplicar potser el model de Finlàndia i d'aquesta finlandització amb un estatus de neutralitat que pogués tenir Ucraïna. Doncs aquesta Finlàndia neutral inclús s'està plantejant d'entrar a l'OTAN. Vull dir que un país que comparteix una frontera molt important amb Rússia. Això no vol dir que ho acabi fent, evidentment,
però
estan canviant les coses molt ràpidament i tot això està servint també perquè l'OTAN s'enforteixi, perquè guanyi coherència i consistència a nivell intern i perquè, si segons Rússia, aquesta OTAN cada cop més propera a les seves fronteres ja era una amenaça fa uns anys, doncs ara suposadament ho és cada cop més. Vull dir, aquí estem entrant en una dialèctica d'amenaça contra amenaça, mesura contra mesura, que és, evidentment, molt perillosa, no només per Ucraïna, evidentment, com s'està veient, sinó també per Rússia i també, evidentment, pels països occidentals.
I també pel missatge internacional que està rebent Putin per part d'aquests territoris. És a dir, si existís en la mentalitat de Putin la voluntat d'intentar tornar a annexionar a Rússia aquests espais que havien format part de l'URSS, el missatge internacional que li està arribant, excepte per part de Bielorússia, diguem-ne, que Lukashenko, no, doncs és evident que s'hi està posant bé a tot el que calgui, fins i tot està enviant tropes a Ucraïna, però que des del propi territori d'Ucraïna, des de les repúbliques bàltiques, etc., el que se li està dient a Putin és no volem saber-ne res de tu, des d'un punt de vista polític, no? Que fins i tot si hi hagués aquest expansionisme en la mentalitat de Putin, és evident per la comunitat internacional que seria un creixement fet sense la voluntat de ser annexionat per part de tots aquests territoris.
Sí, però la qüestió de fins on està Putin disposat a arribar ara mateix per lo que fa a possibles atacs a aquests països, membres de l'OTAN, això a priori, aviam, ara mateix estem en un escenari molt canviant i en qüestió de poques setmanes tot pot fer un gir de 180 graus. Però, a priori, racionalment, a Putin no li interessa realitzar cap tipus d'atac i d'ofensiva contra cap d'aquests països que hem esmentat, per començar, perquè precisament són membres de l'OTAN i un atac sobre aquests països implicaria un atac sobre tota l'organització, sobretot a l'Aliança Atlàntica, en base a l'article 5 dels estatuts de l'OTAN, i això implica entrar en guerra amb Estats Units. Això és alguna cosa que no vol Rússia, evidentment que tampoc volen els Estats Units, no, és un escenari que no vol ningú, perquè implicaria que entressin en joc quatre potències nuclears. Tenim aquí Rússia i els Estats Units, però també tenim França i tenim el Regne Unit. A Rússia no li interessa en absolut complicar-se la vida d'aquesta manera.
Hi ha un... No, és evident, perquè a més significaria un canvi substancial, diguem-ne, en l'escenari que estem ara, perquè bàsicament, fins i tot en la situació actual avui, Joe Biden tornava a dir davant del Congrés dels Estats Units que no té la previsió de que les tropes nord-americanes entrin en territori ucraïnès, no? I per tant, malgrat la gravetat del que està passant, evidentment la situació no té res a veure l'escenari del qual l'estaven plantejant. Tu ets un molt bon coneixedor de Rússia, del seu entorn. No sé, en aquest sentit, hi ha un actor que és Bielorússia, que no sé si t'ha sorprès, diguem-ne, que hagi arribat a fer el pas fins i tot de participar activament en aquesta invasió, diguem-ne. No sé si segurament quadra bastant bastant, no?, amb la figura controvertida ja de Lukashenko, que ja ha mantingut llargament fins i tot el pols amb la Unió Europea per la qüestió dels refugiats, etc. Però no sé si t'ha sorprès, diguem-ne, que hi hagi hagut aquest pas d'anar fins i tot més enllà, no?, i de directament sumar-se a la invasió del país veí.
És molt interessant el canvi que ha fet Bielorússia els darrers 10 anys pel que fa a la qüestió ucraïnesa. I aquí hi ha un contrast molt evident entre el paper que va jugar Lukashenko el 2014, quan s'inicia la guerra al Donbass, i els mesos posteriors, doncs Lukashenko va jugar un paper de mediador entre les parts i va d'alguna manera intentar potenciar l'estatus de Bielorússia com a país que tenia bona relació amb Rússia, però també amb els països occidentals, també amb Ucraïna, i de fet no és casualitat que les dues versions dels acords de Minsk s'assignessin a Minsk, que és la capital bielorussa. Això avui seria impossible, perquè des de fa 2 anys, o una mica menys, des de l'agost del 2020, Lukashenko fa front a una crisi interna molt bèstia per aquestes eleccions que es van donar, presidencials, que bueno, una part important de la ciutadania bielorussa va considerar que no havien estat lliures i que s'havia produït un frau electoral massiu i que la candidata Svetlana Tikhanovskaya, el resultat que va obtenir, doncs, en realitat era molt superior. I bueno, tothom recordarà, no?, aquestes protestes que es van derivar amb aquesta important repressió per part del govern bielorrus, les sancions que es van aplicar des dels Estats Units i des de la Unió Europea, aquesta creixent marginalització de Bielorússia per part d'Occident. I això el que ha fet és que, a poc a poc, Lukashenko hagi passat a ser cada cop més dependent de Putin. I ara mateix això pren cada cop una evidència més fefaent, en el sentit de que Lukashenko no té la capacitat de portar a terme una política exterior multivector com ho havia fet els darrers anys, sinó que ara mateix ha esdevingut gairebé una extensió dels interessos de Vladimir Putin. I s'està avançant també cap a una major integració dels dos estats, de Rússia i de Bielorússia. Ara mateix, diguem que Lukashenko, el destí de Lukashenko està lligat al destí de Putin.
El que faci.
No té marge de maniobra per oposar-se a Lukashenko a les decisions i els interessos de Putin. I això explica també per què ara mateix està sent bàsicament una extensió de les forces armades russes. S'estan produint atacs des de territori bielorrus i es parla ja d'una propera entrada inclús de les forces armades bielorusses en el teatre de guerra. Això que ha estat absolutament impensable fa 3 anys, 4 anys.
Una darrera qüestió que li volia fer abans d'acabar aquesta conversa. Segurament la política i l'economia estan molt vinculades des de fa molt de temps, ho estem veient també en aquesta crisi per la invasió militar d'Ucraïna. Vostè que coneix bé Rússia i el país i el seu entorn des de fa tant de temps, Rússia té la capacitat, des d'un punt de vista econòmic, té realment la capacitat d'aguantar en el llarg termini la duresa de les sancions econòmiques que se li estan imposant, si és que som capaços de mantenir-les, que això ja seria una altra entrada, perquè evidentment també tindrà conseqüències per l'economia europea, no? Però Rússia com a tal té la capacitat, si això s'allargués 15 dies, 20 dies, un mes, d'aguantar un nivell de bloqueig econòmic com el que està patint a dia d'avui, malgrat ser una potència mundial?
Aquí també dependrà molt de les contramesures que prengui Rússia, i de moment està el Banc Central rus i els reguladors allà estan aplicant unes mesures per intentar pal·liar els efectes d'aquestes sancions, especialment pel que fa als moviments de capitals, als moviments de divises, per intentar frenar la caiguda del ruble i frenar una mica la inflació també. Aquí la qüestió també és que la Unió Europea i els Estats Units estan cremant les seves cartes molt ràpidament. Vull dir, estan en qüestió de pocs dies aplicant sancions molt agressives contra Rússia, que ha tingut uns primers impactes, però s'haurà de veure també una mica la capacitat de resistència russa. Que això provocarà unes conseqüències negatives, i ja l'està publicant, ja ho estem veient. I és així. I aquí s'haurà de veure fins a quin punt aquesta capacitat també de la població de russa d'aguantar tot això. I també dels cercles, com deia abans, de poder econòmic més propers al Kremlin. El que és cert és que això el que fa és que també el que provoca és una desconnexió creixent de l'economia russa en relació a l'economia occidental. I empreses occidentals el que fan actuant d'aquesta manera també és acabar perdent parts importants del mercat rus. Aquest mercat rus seguirà estant allà i acabarà sent emplenat per empreses doncs, segurament xineses o altres. Vull dir, Rússia no s'enfonsarà per això. El que sí que el que fa és a curt i mig termini doncs, augmentar aquests costos econòmics per aquestes accions, però el que segurament passarà és això, igual que ja va passar amb les primeres sancions el 2014, que va provocar una certa desconnexió en alguns sectors de l'economia russa en relació a les economies occidentals, com per exemple amb el sector agrícola. Doncs Rússia doncs, el que ha fet aquests anys és desenvolupar el seu sector agrícola, deixant de dependre de les importacions de països com l'estat espanyol, doncs ha desenvolupat la seva pròpia, una indústria agrícola doncs, que ja existia, però doncs, més diversificada, i ara mateix és menys dependent de segons quins productes. Llavors, aquí el que pot passar és que això s'aprofundeixi i que Rússia avanci més cap a una certa autarquia en alguns sectors i en altres doncs, cap a una major connexió amb mercats com poden ser el xinès o altres.
L'Abel Riu és politòleg i màster en estudis russos i euroasiàtics, és president de l'Institut Catalunya Global i expert en Rússia i en l'espai postsoviètic, i avui ens ha acompanyat aquí en directe al matí a Ràdio Estel. Un plaer escoltar-lo, professor.
Gràcies,
Que
bon
vagi
dia.
molt bé, molt bon dia. Passen 8 minuts ja pràcticament del punt de les 9 del matí. Farem una pausa per la publicitat i obrirem el temps de tertúlia aquí al matí a Ràdio Estel. Avui amb l'Eva Pomares, amb l'Enric Sierra, amb el Jordi Barbeta, i escoltarem també d'aquí uns minuts un testimoni. El Mikola Pashin és ucraïnès, viu aquí a Barcelona i ha decidit iniciar una vaga de fam en protesta al que està vivint al seu país. Ara l'escoltarem.
Ràdio Estel.